L'Ofici d'Educa a Catalunya Ràdio.
Una escola a la que no podem entrenar seria una escola a la que el menjar estigués fet amb molt d'amor i que ens preguntessin què ens agrada per fer-nos el següent dia o millor la setmana següent. També m'agradaria que a les classes els professors siguessin molt divertits i que fessin algun petit joc perquè les coses ens quedessin millor en el cap. Una cosa que m'agradaria treure de l'escola seria fer els deures a casa. Si ens deixessin algun temps, com a l'hora del pati, algun espai tranquil per poder fer els deures, doncs que seria molt millor. A la meva escola ideal jo posaria més excursions i més colònies, perquè ens ho passem molt bé amb els companys i llavors ens queda més en el cap el que estàvem fent.
Benvingudes a la 8a edició de l'Ofici d'Educar. Hem sentit la Mònica. Comença l'escola abans d'hora no lliure de polèmiques. Quina escola volem per aquest curs? Diu Jaume Funés, el mestre de l'escola que volem entrar cada dia a l'aula, preguntant-se què està fent, recordant que és vital ocupar-se de les vides d'un grup d'infants. Sap i sent que per tots és una oportunitat educativa. Pels infants als que ens devem, diu Funés, no podem deixar de pensar en l'escola que volem. En parlem amb quatre mestres.
Alfons Espinosa, director de l'Escola Drassanes de Barcelona. Tere Torres, directora de l'Escola Rural Sagrat Cor de Solivella, a la Conca de Barberà. Manel Rodríguez, director del Jacint Verdaguer de Tàrrega. I Cristina García, mestra a l'Escola Montessori Palau Girona. Sentirem l'humor del Sergi Vives i acabarem amb el concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
El mestre té la paciència suficient per recordar que acompanya processos. Nois i noies que creixen, experimenten, canvien. Jaume Funes.
L'esgotament, nou calendari, nou currículum, falta de recursos per fer front a la diversitat a les aules, les altes temperatures en algunes aules i, finalment, mantenir els reforços Covid durant 3 anys més. Així vam acabar el curs. Demà comença l'escola amb ganes i amb un acord in extremis dels 7 sindicats amb el Departament d'Educació per desconvocar les vagues de mestres, amb la incorporació de 3.500 docents i el compromís de seguir negociant. Ens acompanyen quatre mestres. A tots ells comencem amb una pregunta. Us satisfà, us incomoda que el curs comenci abans i la reorganització del calendari escolar? Un dia més al desembre i un dia més de lliure disposició?
Hola, bon dia. Doncs a veure, en principi la mesura en si mateixa jo crec que no és ni bona ni dolenta. I podríem inclús estar d'acord amb l'argument més clar que el fet que les vacances d'estiu siguin llargues pels nens. Però el que a nosaltres, com a comunitat educativa, no ens ha semblat lògic és la precipitació amb la que hem pres aquesta decisió, que no ha estat consensuada ni discutida amb els afectats que som els professionals que hi treballem.
Començarem aquesta ronda de mestres amb el Manel Rodríguez, el director del Jacint Verdaguer de Tàrrega. Aquest curs d'alumnat d'infantil i primària rondarà els 460 i els 470 alumnes. El personal educatiu seran 42, 36 mestres i 6 tècnics educatius. És una escola històrica de Tàrrega, inaugurada el 1934, que aposta pel treball de la creativitat a través de l'educació artística en projectes singulars de plàstica i música. Manel Rodríguez, amb quin ànim tornes a l'escola?
Bé, doncs torno amb ganes, en primer lloc diem ganes com cada curs, no? Cada curs és un repte nou i crec que l'hem d'afrontar amb ganes, animat i volent passar-ho bé.
Quins aprenentatges t'emportes, Manel, d'aquests 2 anys que han estat atípics de pandèmia?
Home, el primer que et diria és que m'he quedat impressionat amb la capacitat d'adaptació que hem tingut tots plegats. Potser el més destacable seria constatar que en els moments més complicats és quan traiem el millor d'anar tres mateixos, i la cooperació amb les famílies. Això ha estat importantíssim, la comprensió que han mostrat en moments difícils, que potser no hem sigut tan àgils com ens hagués agradat ser.
Si m'haguessis de dir quins són els desafiaments de cara a aquest nou curs, què em diries?
Mira, et parlaré de 3 desafiaments. N'hi ha un que és comú a tots els centres educatius, que és la tornada a la normalitat. És el primer curs que no ens condiciona el Covid i hauríem de recuperar l'esbarjo com fèiem abans, tornar a fer activitats d'internivells, celebrar les festes junts, recuperar l'escola que teníem. En segon lloc, a la nostra escola tenim un projecte que vam començar abans de la pandèmia, que el Covid ens va tallar en sec, és el projecte Brass Band, en el qual l'alumnat de 6a de primària fa classes a l'escola de música, a l'escola municipal de música de Tàrrega, i forma un conjunt instrumental de vent. tots els alumnes acaben tocant un instrument. Penso que serà apassionant. I aquest any també destacaria que tenim auxiliar de conversa en anglès. Per primera vegada en 7 anys, fa 7 anys que ho demanem, i aquest any ens han donat 12 hores setmanals auxiliar i penso que és una gran oportunitat per l'alumnat del centre, especialment pels més grans. Tant de bo tingués continuïtat, però és un recurs que només et donen un curs. I com a escola, doncs, tampoc no ho podem finançar.
Manel, què em diries que és el punt fort i el punt feble del teu centre? Sintèticament, perquè ens fem una petita radiografia.
Mira, el feble te'l dic directe, que el tinc molt clar. Són les instal·lacions del centre. Com has dit al començament, es va construir el 34, es va ampliar als anys 60 i una altra vegada es va tornar a ampliar l'any 99-2000. Però des d'aleshores només hi ha hagut tasques de manteniment, no hi ha hagut una reforma en profunditat. I la necessitem. Són molts centres que necessiten inversions que no arriben. I l'alumnat es mereix estar en unes instal·lacions més dignes. El punt fort, podríem parlar de l'artística que dèiem abans, o de la col·laboració amb l'AMPA, però si destacar un sol punt, m'agradaria fer esment a la qualitat humana del personal que treballa al centre. Mestres, perfils tècnics, monitoratge... La veritat és que estic orgullós de la seva mirada respecte a la feina que fem i que penso que som un gran equip.
Manel, la queixa més flagrant a l'administració, quina seria?
Clarament la manca d'inversió. No pot ser. Tenim una llei d'educació que estableix que s'invertirà el 6% del PIB en educació i en 13 anys no hi ha hagut cap govern que hagi complert, ni dretes, ni esquerres, ni uns ni altres. Espanya és dels països europeus que menys inverteix en educació i Catalunya estem a la cua de l'Estat gairebé. Necessitem recursos per atendre la diversitat, per fer una escola inclusiva de veritat. Aules acollida, TIS, vetlladores, infermeres escolars que ni hi són i de moment sembla que ni se les espere. S'haurien de reduir ràtios de veritat, tal com ho veig, si volem donar aquesta atenció personalitzada a l'alumnat que es mereixen. Necessitem biblioteques als centres educatius. Hauríem, penso, d'oferir activitats extraescolars gratuïtes a tot l'alumnat, a les tardes. Això ajuda a la conciliació i augmenta les oportunitats educatives a tothom. Crec que hi ha tant per fer que és increïble que no es fiquin els recursos necessaris per fer-ho.
I, Manel, què ens demanaries a les famílies?
Doncs, mira, et diré el mateix que dic cada any a les reunions amb les famílies de l'escola. Quan els demano que s'impliquin amb l'AFA, sempre els dic, l'escola és la segona casa dels vostres fills i filles durant 9 anys. Segurament els 9 anys més importants o que més condicionaran els adults en què es convertiran aquests infants. L'escola no és ni de mestres, ni del departament, ni de l'Ajuntament. És de la comunitat educativa, és de la societat. I si volem una millor escola, ens hi hem d'implicar. Hem de defensar la millor escola possible pels infants. Ens hem d'implicar en el projecte educatiu de l'escola. Heu de col·laborar, fer propostes, fer crítica també, constructiva, però fer crítica. I tot això crec que s'ha de fer amb la complicitat i amb la confiança del professorat, treballant junts, caminant plegats.
I Manel, els infants que els costa anar a l'escola, que els fa mandra, o que com els convenceries?
Bé, normalment els agrada tornar a l'escola, almenys això és el que m'arriba, però sí que és cert que n'hi ha alguns que no els agrada tant. I tampoc no donaré una fórmula màgica, Crec que el que motiva un no funciona amb un altre, que també depèn molt de l'edat. Però penso que hi ha un punt comú en tots els infants que també tenim els adults. I és que tots volem millorar, tots volem aprendre, tots volem ser reconeguts. I jo intentaria tibar d'aquí, dir-li, escolta, vine a l'escola, treballem junts, ets capaç d'aprendre, de saber més que l'any anterior, de millorar dia a dia. Això sí, una cosa important, no n'hi ha prou en convèncer el primer dia, que crec que aquí està la clau. Això és una carrera de fons, s'ha d'anar treballant diàriament, celebrant els petits progressos, celebrant els avenços que faci, deixant-los caure i ajudant a aixecar-se, això que dèiem, d'equivocar-se i ajudar-lo a veure l'error. Al cap i al fi, perquè al llarg de la vida ho haurà de fer moltes vegades i l'escola hauria d'ajudar-nos a preparar-nos per aquesta vida.
Com veu, Manel, l'escola aquesta jornada intensiva del mes de setembre i si creus que podria tenir continuïtat?
Doncs mira, el que dius, crec que hauria de tenir, no podria, hauria de tenir continuïtat. I ho enllaço amb el que he dit abans. Jornada intensiva tot l'any, tal com jo ho veig. Al matí, classe, o educació formal, si volem dir així. A la tarda, educació no formal o extraescolars. Això sí, extraescolars ben organitzades, finançades públicament, que no suposin una càrrega econòmica per les famílies i que, de fet, ajudarien de veritat a que hi hagi una conciliació i una igualtat d'oportunitats. que ara no tenim. No tothom es pot pagar unes extraescolars.
Manel, amb què t'agradaria acabar?
Doncs mira, voldria fer tres demandes. En primer lloc, una demanda al senyor conseller d'Educació, en Josep Cambray, que seria que escolti la comunitat educativa. Famílies i mestres volem el millor per l'alumnat. No es pot construir una escola, no es pot construir escola, vull dir, amb la comunitat enfrontada entre si i amb la idea de crispació que hem tingut l'últim any. Per dirigir cal humilitat i cal saber escoltar. Aquest curs hi ha una gran feina per davant. Esperem que estigui a l'alçada. També voldria fer una demanda als mitjans de comunicació. Informar, crec, no és simplement reproduir notes de premsa del govern. Haurien de ser un verdader mecanisme de control de poder. Cal investigar, cal contrastar la informació que arriba, cal preguntar a les famílies, als mestres, a direccions de centres, a sindicats, i així oferir una visió polièdrica de l'actualitat i del sistema educatiu. I, finalment, una demanda a les famílies. Una mica el que he dit abans, famílies i mestres, construïm escola plegats. Els infants són el futur de la societat i cal que rebin la millor de les atencions possibles. Això només és possible si treballem plegats.
Digues.
No, recuperarem una cita de Nelson Mandela que m'havia deixat apuntada. Diu, l'educació és l'arma més poderosa per canviar el món, oi? Doncs crec que estem d'acord en que hi ha moltes coses a canviar per fer un món millor. Invertir en educació, fiquem-nos-hi.
Doncs Manel Rodríguez, director del Jacint Verdaguer de Tàrrega. Moltíssimes gràcies, una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Hi ha una escola que m'ajudi a créixer.
El mestre rebutja qualsevol possibilitat d'anar classificant l'alumnat. Jaume Funes.
I com seria l'escola ideal pel Jan, de sisè de primària?
A la meva escola m'agradaria que fossi dos dies a la setmana, també que no tinguessi ni francès ni escacs d'assignatura, també veré. És que clar, jo no em puc queixar gaire amb la meva escola. Té bosc, té pati, té gimnàs, tot de tot. El menjar és bo, però ho podria ser una mica més. Podem fer excursions, viatges de fi de curs, practiquem esports diferents cada mes. Tenim piscina, també, això és molt important, bo, per mi. Però clar, m'agradaria que fos una mica més gran.
Doncs això és el que li agradaria al Jan. Seguim amb aquesta ronda de mestres, ara amb la Tere Torres, directora de l'Escola Sagrat Cor de Solivella, Conca de Barberà. Són 3 docents, 33 alumnes i 7 de la Llar d'Infants Integrada. Són una de les 4 escoles de la SER Conca de Barberà, juntament amb l'Antoni Tous de Pira, 47 alumnes i 5 docents, la Sant Roc de Rocafort de Caral, 15 alumnes i 2 docents, i la Valldemur de Barberà de la Conca, 51 alumnes i 5 docents. I compten també amb 5 mestres especialitzats per totes les escoles. Són escoles petites, amb un projecte educatiu comú i partint sempre de l'entorn per donar sentit a l'aprenentatge. Tere Torres, amb quin ànim estàs tu a l'hora de tornar a l'escola?
Bé. Com ha dit el Manel, també, no? Amb moltes ganes. Un curs nou és un repte, sempre. Quan ho ha dit ell, he pensat, m'ha pres la resposta, és així. Però amb moltes ganes de tornar a compartir, de compartir amb els alumnes, de compartir amb el claustre, amb els docents, i amb molta il·lusió per poder posar en pràctica tot el que hem pensat per aquest nou curs.
I amb els aprenentatges que heu fet dels cursos pandèmics.
Sí. Adaptació, total, és d'adaptació. I a veure què passarà demà i què sortirà i com ho gestionarem. La veritat és que ha anat... Vull dir, una de les coses que ens hem adonat és això de la capacitat d'adaptació i també que treballem amb gent molt professional, que això és molt important, que en moments molt complicats tots hem donat el millor, tots hem fet que les coses fluïssin i ha anat molt bé, no? Nosaltres, per exemple, si hem dit, nosaltres en 2 anys de pandèmia no hem confinat en l'escola més que 2 dies abans que acabessin les quarantenes, no? Això és un aprenentatge també.
Desafiaments, Tere Torres, del nou curs com a mestra d'escola rural.
Mira, primer que gaudeixin molt a l'escola, que gaudeixin molt a l'entorn, que siguin feliços a l'escola. Després poder fer tot el que tenim pensat, poder dur a terme sense haver d'estar pendents de protocols, no? I de coses d'aquestes, poder fer lliurement, no? I després, una part potser més personal, no? Ser capaços d'estar a l'alçada, els equips directius, els mestres, ser capaços d'estar a l'alçada i d'anar entomant tot el que vingui amb molta calma i serenitat, perquè va ser un curs, han estat dos cursos molt durs, sobretot aquest últim, i com que el dia a dia molt sovint es precipita, doncs una mica això, no? un desafiament personal de calma, serenitat i un pas després de l'altre.
En el vostre cas, quin seria el punt fort i el punt feble de la vostra escola?
Mira, de punts forts, nosaltres som escoles molt petites, ja heu vist que n'hi ha... Jo parlo ara de les ERA una mica, perquè tenim un projecte... Un dels punts més forts és el projecte educatiu comú que tenim. El tema de treballar amb grups multinivell a l'aula, amb això em refereixo que podem estar a l'aula treballant junts nens de primer a sisè de primària. El projecte educatiu aquest comú, el sentiment de comunitat, de pertinença a l'ESER, de pertinença a la comarca, el nostre entorn, tenim un entorn superprivilegiat, és excepcional, el posem en valor sovint perquè tenim infinites possibilitats de generar coneixement a partir de l'entorn, i que estem convençuts que l'estima en aquest entorn, no, ens acaba arrelant als pobles. Llavors, la manera de treballar, no? Tenim una manera de treballar que ens permet arribar a tots els nens fomentant la inclusió i posant l'infant, les zones d'aprenentatge primària, les propostes a infantil, i després la part artística, no? Amb l'accent a l'educació emocional el posem amb el treball dels tallers artístics. I després la participació de les famílies. I com a punts febles, doncs a vegades, per exemple, en el cas de l'escola de Solivella, fa molt poc ens han renovat les instal·lacions, ens han fet dues aules noves i aquí no ens podem queixar, però a nivell de ZER doncs sí que podem dir, no?, que ens falten espais, no? L'escola de Rocafort fa molt temps que diuen que s'ha de fer i no es fa, però està per fer, però no arriba el moment. I després nosaltres tenim un problema bastant important, un punt feble, que és el tema de l'accés a la cultura. Nosaltres som pobles molt petits, cada vegada que volem anar a un museu, que volem anar a algun lloc, ens costen molts diners mobilitzar tots els alumnes amb els autobusos. I això per nosaltres és un problema que intentem solucionar sempre, però que seguim treballant per a veure com el podem solucionar millor, no? Com podem arribar a això.
Tere Torres, alguna queixa més a l'administració que no ens hagis dit ja?
El temps. Necessitem temps nosaltres. A les escoles petites, imagineu-vos que, clar, per exemple, la càrrega docent de les direccions en molts llocs és molt petita. Nosaltres, els equips directius, tenim 3 hores a la setmana per fer totes les tasques de gestió, no? En el meu cas, soc una persona sola, no hi ha ningú més, no tinc administratius, no tinc conserges, no tinc ningú que agafi el telèfon i estic fent classe, i quan estic fent classe obro la porta, rebo paquets, contesto el telèfon. Aquesta part ens l'haurien d'intentar solucionar, i això al final són recursos i temps, sí, sí.
I què diries a les famílies i a l'alumnat, sobretot, no? Que és el que ha de venir content cada dia?
A les famílies que segueixin apostant per les escoles rurals, que necessitem, que els pobles ens hem de fer grans, hem d'arrelar aquí. I als que els hi costa més, que sempre costa, que a nosaltres també ens passe, i que s'ho passaran bé, que cada curs és una nova aventura, i que a poc tot anem fent les cosetes a poc i ens anem adaptant, que sempre costa, però després tots hi estem molt a gust.
Tere, quin és el tresor de la vostra feina? I què és el que més us esgota, també? Perquè suposo que són dues cares de la mateixa moneda.
Mira, jo et diria que el nostre tresor són els projectes gaudits, apresos, compartits, no? Quan ho hem fet tots junts i ha funcionat. Un exemple et puc posar. Aquest any, amb tota la ZER, hem anat de colònies a Barcelona. Nosaltres som de pobles. On anem de colònies? Anem a Barcelona. Va ser un projecte que vam crear entre alumnes, mestres i tot. I quan vam arribar a Barcelona ho vam gaudir molt. Anàvem amb una mica de por. Ho hem passat superbé, i aquest estiu hem anat tenint inputs de les famílies. Hem anat a Barcelona, ens han dit això, ens han ensenyat aquí, que van aquí, el coneixement que han fet, no? Aquesta part de que les coses ben fetes i fetes amb sentit funcionen. Això per mi és el tresor més gran. I el que més esgota, ja ho he dit, és la part administrativa, de gestió, i la falta de temps per poder fer les coses amb calma, tranquil·litat, i dedicar-les a qui fa falta, no? Que a vegades hem de treure temps de la part pedagògica per dedicar-la a la part administrativa.
Tere Torres, alguna cosa que t'hagi quedat pendent per dir?
Moltes gràcies per donar veu a l'escola rural, que moltes vegades ens costa, com que som petits, som pocs, no ens veiem tant, no? I res, dic que estic molt d'acord amb tot el que ha dit el Manel anteriorment, amb totes les demandes que fa, perquè és que fan molta falta. Res més.
Doncs Tere Torres, directora de l'Escola Sagrat Cor de Solivella, Escola Rural. Aquí també hi heu estat avui. Moltíssimes gràcies, una forta abraçada.
Igualment, a tu. Adéu.
Hi ha dies que no tinc cap ganes d'anar a l'escola.
Al quadern de camp del mestre, cada dia hi apareix una anotació que va definint la singularitat de cada infant. Jaume Funes.
I què ha de tenir l'escola ideal de la Rita perquè mai no tingui mandra d'anar-hi?
Que cada dilluns te'n vagis de colònies i que et quedessis fins al divendres allà passant-ho bé. I que no hi hagués uniforme, perquè si no és molt avorrit. I també que al cap de setmana, en comptes de ser només dos dies, fos tres, que l'escola s'acabés el dijous. Allò m'encantaria i mai em faria mandrenar perquè seria com, oh, vaig a l'escola, yay! Ah, i també m'encantaria que fessin jocs d'aigua a les colònies i també m'encantaria que fessin activitats amb la terra i que cada setmana féssim una escultura d'una persona diferent de la classe. Allò m'encantaria.
Aquesta és l'escola que encantaria la Rita. Quina és l'escola que volem pel nou curs? Avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'ofici d'educar, amb aquesta ronda que estem fent per sentir els mestres. Seguim ara amb la Cristina García, mestra de l'escola Montessori Palau de Girona. El Montessori Palau de Girona privat té uns 1.200 alumnes de 0 a 18 anys. Només a la primària són una trentena de professors, tutors, professorat de suport, especialistes, uns 90 en total al centre. La marca del centre és ser Montessori en totes les etapes educatives, però sobretot a infantil i primària, on tenen el 100% del professorat tutor amb el títol de guia Montessori AMI i són un centre de referència Montessori. Cristina García, tu amb quin ànim tornes a l'escola? Com estàs?
Molt bé, home, moltes ganes, com hem dit tots, amb il·lusions renovades, amb l'ànim doncs, de veure els alumnes i de fer la feina ben feta, anar millorant cada dia, posant pràctiques aquestes idees i millores que hem debatut en el claustre aquests dies i amb impuls per continuar endavant.
Us preocupa tornar a passar un curs molt ventilat a ple hivern, que tornin a aparèixer contagis o situacions així? Això us preocupa d'alguna manera?
I tant, home, això sempre preocupa, no? Però, bueno, fa ànsia tornar-ho a passar, però ja ho hem viscut, tenim experiència i realment hem de dir que els nens són els que millor s'han portat i han sapigut doncs anar endavant de nosaltres, inclús dels adults.
Aprenentatges personals que hagis fet en aquest temps, que ha estat un temps diferent a l'escola, però que l'escola ha resistit tot el que ha passat.
I tant. Home, personalment, aquesta capacitat d'enfrontar-nos i superar situacions imprevistes, difícils, i bueno, saber estimar i deixar que ens estimin els que tenim al costat. I a títol doncs, més professional, doncs, afegiria que els infants han viscut aquesta situació que han superat els adults moltes vegades en superar els imprevistos i assumir moltes situacions difícils i a vegades no els hem valorat prou.
De cara al curs que comença, desafiaments, com a docent, què ens diries?
A veure, cada curs és un desafiament, és un nou punt de partida i hem d'aplicar tot allò que ens fa ser millors mestres. Però aquests reptes que són generals i que els fem cada any, doncs potser aquest curs doncs, trobar i aplicar prou estratègies per ajudar els infants a aprofitar doncs, aquestes realitats que estan vivint, que és una realitat que també és la nostra, i poder ajudar-los a créixer com a persones i aprofundir, evidentment, també en els seus aprenentatges més acadèmics. Però tot això aprofitant doncs, la diversitat, afrontant les seves diferències i acompanyar-los i guiar-los de manera individualitzada, amb un acompanyament emocional, que és molt important.
Cristina García, un dels punts forts del vostre centre, ja ho dèiem, és Escola Montessori, no? Quin seria el punt feble?
Doncs Per nosaltres, que és una escola privada, doncs segurament el punt feble és que hi ha moltes famílies que potser els agradaria triar aquest projecte educatiu, que és un projecte educatiu reconegut, validat científicament, i que doncs, el fet de ser una escola privada doncs, no tenen la possibilitat de tenir-ho a l'abast.
Potser lligat amb això hi hauria també la queixa més flagrant a l'administració, no? Perquè una de les queixes podria ser facilitar aquest accés, no?
I tant, donar més ajudes no només a les escoles, sinó també a les famílies que vulguin optar per diferents projectes educatius, com ara el nostre. Però també el escoltar les demandes educatives és també una queixa que podríem fer. És un error que els governs no es poden permetre.
Ara que comença el curs, també és un bon moment per demanar a les famílies què és el que creieu que és important perquè aquest curs es porti a terme. Què els hi demanaries?
A veure, a les famílies els hi demanem sempre que confiïn en els seus fills. Que això vol dir, per una banda, posar-los reptes cada dia, assignar-los responsabilitats de la vida quotidiana, perquè a vegades ens sembla que els hi hem de fer les coses nosaltres i no.
Ells això és molt Montessori, oi? Que això és molt Montessori.
Molt Montessori, molt Montessori. Sí, a vegades no confiem en els nostres fills i pensem que això és essencial per una bona convivència i per un bon aprenentatge. Ells han de formar part de la vida familiar i seran el futur de la nostra societat. Per tant, hem de deixar que ells vagin endavant amb la nostra guia, evidentment, però són ells que al final s'han d'anar amullant el que tenen al davant, a la realitat que els hi toca viure. És un treball psicològic, espiritual, de les famílies, no només de les escoles que ja ho fem.
I aquells infants que els costa més aixecar-se per anar a l'escola, com els començaries, Cristina?
A veure, amb poques paraules he de dir, jo crec que és millor els fets, és a dir, proporcionant-los una experiència molt positiva al llarg de tot el curs, com deia Manel, no només el primer dia, sinó sempre estant allà amb ells, al seu costat, compartir no només el temps, però l'esperit de treball, interessos culturals, curiositats, mostrar-los l'estima, la comprensió, empatitzant amb ells principalment. Jo crec que això és importantíssim.
Cristina García, què defineix un bon mestre i un bon equip de mestres?
A veure, per nosaltres un bon mestre és aquell que aconsegueix, o per mi també, desenvolupar el màxim potencial de cada infant, tenint en compte les seves capacitats individuals i proporcionant-li doncs, tot allò que necessiten cadascun. És essencial doncs, això, crear un vincle amb el nen i també amb l'ambient del nen, el coneixement del seu entorn i orientar molt bé a les famílies, perquè si no, no es pot aprofitar al màxim les oportunitats educatives dels nostres nens.
Què t'agradaria afegir? Què és el que t'ha quedat per dir, Cristina?
Doncs, a veure, jo afegiria que crec que ha quedat clar i en algunes intervencions també ho han dit, però que la societat ha de creure realment que l'educació, la cultura, la recerca són la base de qualsevol país i que, per tant, som els ciutadans els que hem d'exigir als governs que així ho considerin, prenent accions més concretes. I, a més, també afegiria una cita de la Maria Montessori que potser resumeix una mica el paper de cadascú. I és aquesta, no?, que la responsabilitat d'evitar els conflictes és dels polítics, però la d'establir una pau que duri és dels educadors.
Cristina García, creus que els fa uns dies veia entrevistes al Diari de l'Educació que en parlaven? Falta sí. Reconeixement cap als mestres? Encara us falta aquest reconeixement?
A veure, jo crec que la nostra feina és essencial per la vida de qualsevol país, però per la vida de la societat. I moltes vegades queda eclipsada per altres feines i ens donen una responsabilitat que no és nostra. Nosaltres és la d'acompanyar a les famílies i educar els infants, estar amb ells. I sí que és cert que moltes vegades doncs, no es valora la nostra feina com hauria. I crec que tenim professionals de gran altura i no se'ns considera com potser altres activitats professionals. Avui... Bueno, la nostra feina la fem amb il·lusió.
Avui sentim els mestres que ens han de dir en aquest inici de curs. Gràcies, Cristina García, mestra a l'Escola Montessori Palau Girona. Una forta abraçada.
Moltes gràcies. Gràcies a tots.
Jo vull una escola que em faci feliç.
Al mestre no li importa començar la classe debatent el que els seus alumnes han trobat a internet. Jaume Funes.
I sentim com és l'escola ideal del Jan, de 5è de primària.
El que m'agradaria de la meva escola ideal seria que els amics siguessin de veritat i amables, que hi haguessin classes de tot tipus, però no molt temps, que no fiquessin tants deures i que hi hagués un camp d'esports de piscina, tennis, futbol, hockey, bàsquet, per qui li agradés, i que no comencés molt d'hora a l'escola, o sigui, que comencés a les 11 o 10, i que els dies de vacances siguessin dies d'escola, i els dies d'escola siguessin dies de vacances.
Ja ho sentiu, el Jan, la Rita, diversos ja han demanat aquesta ampliació del temps de vacances i del temps de... Alfons Espinosa, com ho veus, això, director de l'Escola Bressanes de Barcelona?
Bé, nosaltres aquí, de fet, com deia abans el Manel, als infants els agrada venir a l'escola, però bueno, és veritat que de vegades es fa pesat tants dies de classe.
Ho dèiem, l'Alfons Espinosa, avui també a Catalunya Ràdio, en aquesta escola que volem pel nou curs, l'ofici d'educar en temps de suplement. Ell és director de l'Escola de Sanes de Barcelona. A l'escola són 35 de claustre i uns 400 alumnes, perquè durant el curs acull molt alumnat. Són una escola diversa en un entorn complex que vol educar en la cooperació i la democràcia, usant l'art, el cos en moviment i el mètode científic. Alfons Espinosa, com estàs? Com engegues l'escola? Com ho veus demà, això de tornar a l'aula?
Doncs mira, ara ja tot enllestit i preparat, amb moltes ganes, com han dit les companyes, que això jo penso que és una característica que tenim totes les persones que ens dediquem a altres persones, i en especial als infants, i per una altra banda també amb un cert nerviosisme o una mica de... Bueno, el que ens passa cada any, no? Que tot surti bé o que tot estigui a punt.
Però sents l'esgotament, aquest esgotament que hem dit, el que es va arribar l'any passat? És a dir, això notes amb tu, amb els companys de feina, que s'arrossega aquest esgotament?
Jo penso que tot el procés d'aquests últims anys, especialment aquest últim curs que ha sigut molt reivindicatiu i molt intens, sí que ens ha esgotat i ens ha cansat, no, diguéssim, i les persones vam acabar el curs una mica esgotades, però també ens ha donat força i també hem pogut reconèixer una mica la força del col·lectiu i bueno, també és una cosa ambivalent, no? Estem cansats, però també penso que hem après això, no? Que podem intentar canviar les coses o que tenim veu.
Quins serien els aprenentatges concrets que heu fet després d'aquests dos cursos amb tantes dificultats i tants protocols i tantes coses diferents?
Mira, jo, a veure, una mica també va amb la mateixa línia. Jo crec que ens ha reafirmat una mica aquesta, la importància d'algunes coses que treballem a l'escola des del punt de vista de l'aprenentatge cooperatiu, de les xarxes que, de relacions, no? Vam veure que en tancar l'escola tot això va prendre molta... molt de valor i que molts infants ho havien pogut adquirir a l'escola. També ens ha fet veure que hem de canviar algunes coses essencials, jo penso, de l'organització de l'escola perquè ens puguem preparar per altres escenaris que puguin haver. I molt, jo crec que una cosa molt important és que ens hem adonat d'aquesta... importància. Ja sabíem que la cura o el tracte de les persones és molt important, però que aquest tracte individualitzat a cada infant, a cada família, es va fer molt palès durant el temps de pandèmia, i moltes coses que vam utilitzar, mecanismes i recursos en aquell temps, els hem mantingut perquè pensem que és vital. També aquí, nosaltres estem a Ciutat Vella, aquí a Barcelona, i també ens va reafirmar, diguéssim, perquè ja ho sabíem, la força del col·lectiu, com la gent es va poder organitzar, moltes vegades per sobre de l'administració i amb més velocitat, diguéssim, associacions, veïnes que es van organitzar per ajudar-nos i tot el grup de mestres. Bueno, això també és un aprenentatge que hem fet o que ens ha confirmat, diguéssim, aquesta situació que hem viscut aquests anys.
Alfons, em deies de coses essencials que haurien de canviar, i això potser ho podríem lligar amb els desafiaments del nou curs que us plantegeu.
Sí. Bueno, nosaltres aquest curs, també ho deia el Manel, penso, tenim un desafiament principal, que és tornar a la vida abans de la pandèmia, diguéssim, que jo crec que això és una cosa general de tothom. No? I en aquest sentit, nosaltres som una escola oberta i les famílies entren dintre de l'escola i aquests dos últims anys no ho han pogut fer. Per tant, això sí que és un gran desafiament, tornar a recuperar tota aquesta vida que hi ha, les entrades i les sortides, les famílies voltant per l'escola, i augmentar la participació de les famílies en les activitats de l'aula, que això també s'ha quedat com estroncat. No? Jo crec que això, dintre de tots els desafiaments que comporta cada curs, aquest any seria especialment important.
Quin creus que és el punt fort com a centre i el punt feble? Ho hem demanat a tots, eh? Però és un exercici d'autoavaluació d'allò que sí que funciona i d'allò que potser caldria revisar.
Sí. A veure, nosaltres, el punt fort, és veritat que quan parlem les escoles de centres complexos, potser de vegades sempre diem això, però jo us convido, si no ho coneixeu, a que vingueu un dia a visitar-nos o a les companyes d'aquí del barri. El punt fort, la riquesa que tenim les escoles com la nostra, és la varietat de tipologies de persones, de cultures, de coneixements, de maneres d'aproximar-se a la vida, d'entendre la vida. I això és veritat que també de vegades havia sigut un punt feble. No? Nosaltres això també hem fet un aprenentatge i un coneixement, poder aprofitar la riquesa, per exemple, de les llengües. No? Nosaltres tenim infants que parlen fins a 5 llengües diferents, poder aprofitar això per millorar els aprenentatges. No? De vegades això, aquesta riquesa ens ha anat en contra, i jo crec que això és un punt fort que havia sigut en un temps feble, que l'hem com una mica revaloritzat. I també tenim un punt fort molt bo, que és el nostre entorn. Això és totalment al contrari del que deia la Tere de Solivella. No? Ells estan en un entorn rural on els costa molt accedir a la cultura. Nosaltres estem al Rovell de l'Ou, podem anar caminant i tenim convenis i projectes amb grans museus, equipaments, cultures de primer ordre, fins i tot de primer ordre mundial, diguéssim, i amb els que estem treballant. Però, per contra, aquest entorn també ens aporta algunes parts febles, no? Com tot el tema de la mobilitat dels infants, perquè és un barri acollidor en el sentit positiu, però també en el sentit pràctic de que venen i van molt les famílies. I també és l'altre punt feble, és que estem lluny de la natura. No? Al contrari del que deia la Tere de Solivella, doncs nosaltres ens costa, tret de la platja i els parcs urbans, poder accedir a la natura.
Alfons, quina seria la queixa més flagrant a l'administració? Imagino que podríem estar una estona, no?
Sí, jo crec que, clar, ja hem anat parlant les companyes i jo penso que m'afegeixo, no?, al que han dit el Manel, la Tere i la Cristina, però jo crec que una cosa capdalt que també ha dit el Manel és que, a part de tot el que podríem reivindicar, és que s'arribi al tant per cent, al 6% del PIB al pressupost d'educació, perquè sense diners tot el que demanem no funciona. I una mica per no repetir reivindicacions, jo diria que també li hem de demanar molta contundència a l'administració que canviï el seu model d'actuació, perquè l'actuació que té l'administració sobre les escoles acabarà traspassant al model educatiu, i nosaltres volem una escola que cuidi les persones, que les escolti, que consensui, que col·labori, que cooperi, i pensem que ara el model està anant cap a un camí, com deien també les companyes, de poca escolta, de poc consens, i això té el perill de que acabi contaminant el sistema, que és el que no volem que passi.
Abans em parlaves tu de la diversitat de llengües al teu centre, i això és una cosa que jo no t'havia afegit, però ara diríem que em ve el cap, no? El català a l'escola us preocupa, i tot el que ha passat amb la sentència del 25%, en un entorn en el que hi ha tanta diversitat lingüística com la vostra?
Nosaltres, a nivell polític o judicial, estem tranquil·les, diguéssim, perquè sabem que ho estem fent bé i que el nostre entorn és un entorn on el català a l'escola ha de ser molt present, perquè precisament el català és una llengua molt poc present a l'entorn dels nostres infants. Però el que estem intentant, com t'he dit abans, que l'any passat vam fer tot una formació en aquest aspecte, és intentar aprofitar, no contraposar les llengües ni utilitzar una llengua per, en contra d'una altra, diguéssim, sinó intentar aprofitar aquesta capacitat plurilingüe que tenen els nostres infants per millorar les llengües d'aprenentatge també de l'escola, entre elles el català, però donant i posant molt de valor a les vides i a les llengües de les persones que formem l'escola.
Alfons, ara que comença el curs, què demanaries a les famílies? Abans deies que era important que tornessin a entrar a l'escola.
Sí. Bueno, sabem segur que tornaran a entrar, perquè elles ho estan demanant, diguéssim, i nosaltres també tenim, això també seria un punt fort de la nostra escola i de les escoles de l'entorn, que les famílies confien molt en l'escola en general, nosaltres som molt privilegiats amb aquest aspecte. Jo el que els demanaria és que ens ajudin una mica en aquest repte, no?, que comentava al principi, de tornar a fer l'escola una escola oberta, no?, de tornar a agafar l'hàbit de poder estar una estona al matí a la classe amb els infants, de participar amb les activitats que proposen les mestres i, com deia també el Manel, pues, evidentment de posar el seu gra de sorra amb l'organització de l'escola, amb les comissions mixtes que hi ha a l'escola o fins i tot amb la junta de l'Associació de Mares i Pares. I per últim també, sabent que nosaltres hi ha algunes coses que seguirem reivindicant i demanant a l'administració, sobretot als polítics, no? Pues que ens ajudin i que ens donin, que ens recolzin en aquest aspecte.
Alfons, hi ha com una certa, a vegades, tot i que tots m'heu dit que els vostres alumnes van molt contents a les vostres escoles, hi ha una certa desafecció a vegades amb l'escola que llavors els hi fa una certa mandra anar-hi, no?
Sí.
Tu què els hi diries a ells? Aquest missatge seria per ells, no? Per trencar aquesta desafecció.
Ja també et dic de veritat que això de la gent de vegades també, això ha canviat molt, no? Els infants van contents a l'escola, perquè t'ho han dit totes les companyes, jo penso que no, que les escoles són llocs on els infants aprenen, estan en seguretat, tranquils, bé, confortables, per tant jo crec que això és una cosa que ja passa cada vegada menys, però és veritat que nosaltres també, t'ho explicava abans, tenim aquest repte de poder fer present la vida dels infants a l'escola, perquè nosaltres tenim vides molt diverses, no? Llavors jo que el que més que dir-los o aconsellar-los, el que faria o que estem intentant fer és treballar molt perquè es vegin representats a l'escola, perquè puguin aportar les seves vivències. Això de vegades sembla com una obvietat, però en un entorn molt multicultural o de molta riquesa de procedències o de formes de mirar el món, diguéssim, s'ha de tenir present i fer-lo present, perquè de vegades aquesta mandra pot ser, de fet, una falta de reconeixement o fins i tot que no entenguin el que està passant, no? Diguéssim, i jo crec que més que recomanar-los als infants, el que nosaltres hem de fer és fer que quan vinguin a l'escola vegin que també és casa seva.
Alfons.
De fet, la majoria venen amb ganes, ja t'ho dic, però sí que és el que hauríem de fer, jo penso.
I tu què has après dels teus alumnes? Imagino que moltes coses i molt diverses de molts, però digue'm coses importants que hagis après.
Mira, jo una cosa que també sembla com un tòpic, però és veritat, que amb aquest temps de pandèmia vam aprendre molt, jo crec que tots els adults vam saber observar, i en el cas de la nostra escola hi havia situacions bastant complicades, la capacitat de resiliència que tenen els infants, com es poden adaptar a les noves situacions, com poden trobar la manera de resoldre situacions que potser de vegades els adults ens agobien o no sabem resoldre, i tot i que sembli un tòpic, és veritat que en aquell moment ens va ser un gran aprenentatge per totes les mestres de l'escola.
Ens ho deia el Manel en començar. Una de les assignatures pendents del curs és, sens dubte, el decret d'inclusió, no? Què estaria faltant?
Bueno, això torna una mica al mateix punt que hem dit abans. Jo crec que és una falta de recursos. És molt, per això jo dic que ens hem de focalitzar molt en fer aquestes reclamacions als polítics, perquè són els que realment tenen aquest poder sobre les decisions polítiques i pressupostàries, no? És molt fàcil fer una llei i dir que això serà així. També és molt fàcil, com també ha dit el Manel, que es faci una nota de premsa i es digui que aquesta llei s'ha posat en marxa o que aquest decret funciona, quan després a les aules no hi ha el recurs que necessitem, no? També sabem que el recurs no és infinit, però sabem que també es prioritzen coses per sobre l'educació. Per tant, és evident que el decret d'inclusiva, fins i tot el del currículum o qualsevol canvi que es vulgui fer a l'escola, ha d'anar acompanyat amb una dotació digna, com a mínim, i justa, ajustada i pel que està demanant la llei, que és molt fàcil escriure o portar endavant.
Alfons Espinós, amb què t'agradaria acabar?
Jo penso que les companyes ho han dit tot i que, bueno, però una mica seria el mateix, no? Que si sabem que ho sabem segur, no? Que l'escola, diguéssim, el treball de l'escola és el treball del futur, diguéssim, el que estem fent ara a l'escola és el que configura la societat futura, ens hi hem de posar i hem de seguir reivindicant els polítics que ens escoltin i que deixin aquest model d'allunyament, de confrontació i que escoltin realment el que les escoles volem dir. També vull aprofitar que per dir que jo penso que aquí al programa heu posat uns exemples que són poc escoltats, no? Les escoles complexes, les escoles petites, les escoles hospitalàries, tot aquest tipus d'escoles que són una mica diferents, també se'ns ha d'escoltar perquè de vegades tenim coses a dir que poden servir per tothom.
Doncs moltíssimes gràcies, Alfons Espinosa, director de l'Escola Drassanes de Barcelona. Gràcies també a la Tere Torres, al Manel Rodríguez i a la Cristina García. Una forta abraçada a tots. Gràcies.
Gràcies.
L'ofici d'educar. A Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs sí, ja tenim aquí el setembre. S'han acabat les vacances, els dies cada cop són més curts.
Cago en l'osses, tu.
Adéu a la platja, a la muntanya, els pares a treballar.
Mare de Déu.
Però els nens, a escola! Beneïda rutina, on eres? Què has fet els darrers dos mesos?
Què?
Aquests són els que et deien que amb l'estiu dormiries més. Dormir més i un bé negre. Si a quarts de vuit ja tenies les nenes aixecant-te del llit preguntant-te avui què fem, avui què fem, avui...
No!
Perquè sí, es veu que durant les vacances s'han de fer coses.
Hacen coses.
I omplir el temps d'activitats quan no tens l'ajut de l'escola, doncs és un esgotador.
Que no puc més.
Això quan hem tingut les bessones al llit a la nit. Vull dir, ser a les 3 de la matinada 4 al llit amb la calor que ha fet aquest estiu ha estat mortal. I una merda. Felices los cuatro, no. Que torni a l'escola, per favor. Que torni aquella sensació d'esmorzar, sabent que aquelles criatures que t'estimes més que la teva vida estaran pugnant amb una vintena més per explicar les seves aventures d'estiu a la mestra. És tanta la felicitat per la tornada al col·legi que fins i tot se te'n fot que acabis de pagar una morterada pels llibres dels nens. Sí, t'acaben de clavar prop de 50 euros per un llibre de mates de P4. Mates de P4, eh? 50 euros? I no saben ni comptar fins a 50 les meves filles.
Què és això?
Però ei, és igual, sóc feliç. Hi ha tanta passió per tornar a la rutina que oblides que s'ha activat de nou el grup de WhatsApp de papes de l'escola. Sí, aquell grup d'estressats de la vida. Però que són gent molt maca, eh? Molt maca. Especialment els que sé que escolten aquesta secció. Ei, què passa? Emoticona riallera. Tothom al grup ja està preguntant per les activitats extraescolars. Les extraescolars i les extraescolars. Vaja, que hi ha qui deixarà els nens a les 9 al col·le i ja no els tornarà a veure fins a Setmana Santa. Però, ei, jo estic content si ells estan contents, perquè la tornada a l'escola mola.
Ah, sí?
Amb la tornada a l'escola tots són avantatges. Fins i tot ens anuncia que torna la fresca i acaba la suor. Doncs sí, al col·legi, als pares, ens fa suar una mica menys.
L'ofici d'educar, paraula de gat.
Llibres per somiar.
Amb el Jaume Centelles, els llibres per somiar, avui ens porta Un estiu de luxe, de Marian Caurín, publicat per Nandibú. Jaume, què explica aquesta història?
Mira, primer deixa'm que recordi que comencem la setena temporada i he pensat que aquest llibre és tan potent que és un bon inici de temporada. Es diu Un estiu de luxe i és una història que està situada als països nòrdics, concretament a Noruega, molt ben traduïda per la Meritxell Salvany, i explica... O sigui, trenca alguns esquemes que tenim nosaltres quan pensem en la gent d'allà d'aquests països que són més assenyats que nosaltres i més rics i millors. Doncs mira, situa l'acció a l'inici de la història. És l'últim dia del curs de primària, passen les 300 pàgines i acaba el primer dia que torna a començar la secundària. La mestra els hi planteja als alumnes que deixin escrits els tres desitjos que tenen de coses que volen que els hi passin aquest estiu, i tot se centra en una nena que es diu Ina, que és una nena que viu en un barri molt pobre, que ella aquest estiu no viatjarà enlloc, es quedarà a casa, i va d'això, no? De les mentides que diu ella per enganyar tothom, fer veure que en realitat sí que viatjarà i anirà al sud. Però aquell últim dia de classe apareix un alumne nou, en Wilmer, que ve rebotat d'una altra escola i també viu al mateix barri pobre on viu l'Eina. I amb aquests dos passen unes aventures precioses, molt boniques, i viuran realment un estiu de luxe sense sortir del barri pobre. Molt bonic, m'ha agradat perquè està molt ben escrit, pim, 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 de tant en tant hi ha com un trencament, que dius, ostres, sorpresa, què ha passat aquí? I això t'agrada, no?, perquè trenca els esquemes. Molt bonic, molt bonic. La noia, al final, llegeix el relat, perquè ella havia escrit en el full que els havia demanat la mestra els tres desitjos, que eren marxar de vacances, de fet, ella se'n va al sud, és el carrer que hi ha una mica més al sud de casa seva, el carrer de baix, fer com a mínim un amic, que el fa el Wilmer, i el primer petó, que també ho aconsegueix. Una història molt bonica, uaf, que crec que els nens de cicle superior i primer de l'ESO, i també els pares, segur que els agradarà molt, molt, molt de llegir. Gran, gran novel·la, un estiu de luxe. Per pensar, no, que en realitat les vacances, no cal anar a Nova York, ni a Tailàndia, ni a un creuer per la Mediterrània per passar-t'ho bé. La festa està allà on tu estàs i amb la gent amb la que et comuniques. Gran, gran novel·la, un estiu de luxe.
I la pregunta del concurs dels llibres per somiar és: en quin país nòrdic es desenvolupa l'acció?
Correcte.
Respostes a l'ofici d'educar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge.
Fins diumenge. I tenim ja la guanyadora de l'últim concurs del juny passat.
Exacte.
Que era
l'Anna Danés,
que ha guanyat el llibre Juguem a amagar-nos.
Exacte. Doncs recordem, en quin país nòrdic es desenvolupa l'acció? L'ofici d'educar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. Un estiu de luxe, de Marianne Courin. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins a la propera. Petons. Adéu.
Adéu.
Doneu-me dues collarades de fantasia.
La setmana vinent, quina és la secundària que volem? Acabem amb l'escola que volem, dels Xiula. Bon inici de curs, sigueu lúdics, positius, alegres i una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé i fins la setmana vinent.
És l'escola que volem, que volem. 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 Si ens deixen somiar,
somiar, somiar,
l'escola que volem,
que volem, que volem,
desitjos agrapats,
agrapats, agrapats,
i aquí us els cantarem,
cantarem, cantarem.
Volem una escola més gran on aprenguem jugant, basada en els valors i coses importants. Treballem per la pau, no tant per fer el gripau. Escolta-ho bé i ja ho veuràs.
És l'escola que volem.
Amb els amics,
els amics, els amics.
Si els limes l'apropiat,
apropiat,
i els deures no excessius,
excessius, excessius.
Que tingui moltes aules amb bones taules i bons ordinadors i llapis de colors. Si em toca recollir un escombra avui per mi, fem-ho tot bonic.
És l'escola que volem.
Atraccions per tu i per mi, amb tirolines, si pot ser, uns gruixadors que estiguin bé, un hort urbà per anar plantant, mongetes, cols i enciam. És l'escola.